Us saludem a la sintonia de Ràdio Vilafranca en aquest espai, encetant aquest cicle de tertúlies literàries que oferim cada estiu des de fa 10 anys. 10 anys es diu molt ràpid, però passen molt a poc, i sobretot si entremig hi passen moltes coses com han passat en aquests darrers 10 anys. La convidada d'avui ens ho confirmarà, perquè si en el món han passat moltes coses, a França jo diria que han passat més coses que a la resta del món. Tenim la Montserrat Bessas, que ens parlarà de totes les cares de França. Montserrat, benvinguda.
Gràcies, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Ja veus que estem ben acompanyats, perquè aquells que ens escolten per la ràdio no ho veuen, però hem de dir que estem doncs, acompanyats d'una quantitat de gent bastant considerable. No sé si això et fa una mica de xoc, perquè tu, home, clar, parlant per televisió, el públic no acostumes a veure'l, no?
No, clar, no. I normalment sóc jo la qui fa les preguntes, i ara me les hauràs de fer tu.
Bé, ara, doncs, ara t'hauràs de fer com els polítics. Jo pregunto i tu contestes el que et doni la gana.
Exacte. Jo sempre he dit que és perillós posar-se en mans de periodistes, a vegades, no sempre. Avui... En tot cas, l'entorn és magnífic, és un luxe poder estar aquí, primer de tenir tanta gent i tan a prop, i després mirant aquest paisatge, és realment un luxe, i us ho agraeixo de debò. És...
Estem, em sembla, que el terme municipal de Sant Martí Sarroca, a la masia de Can Lleó, a la barriada de Can Lleó, prop, clar, molts poden pensar, això és Pax? No és Pax, està allò tocant a Pax, potser més a prop, està més a prop de Pax que no pas de Sant Martí Sarroca, però estem en aquesta masia de Can Lleó, on fan un vi, per cert, això també ho hem descobert avui, podríem dir, que és el vi de la masia de Can Lleó de Vilanoveta, que després, per cert, tot el públic que ens acompanya, i esperem que nosaltres també, tastarem. Cada dimecres farem una tertúlia literària aquest mes de juliol a diferents cellers, exceptuant el darrer dia, en aquesta ocasió, perquè celebrem 10 anys de tertúlies i finalment roda el món i torna al Born, doncs tornarem al Vinceum, a la tertúlia de la terrassa del Vinceum, que a més no serà en dimecres, sinó que en dijous i amb un company teu de tasques periodístiques. Però anem per feina, perquè si no en parlarem d'aquest llibre, i tu has vingut aquí a parlar del teu llibre, això està clar, eh?
Es diu... Fem el tòpic, eh?
Totes les cares de França, però... Totes és, diguéssim, difícil de poder abastar.
No, totes no.
El que sí que presenta són 14 cares de les Marians de França. Què són les Marians? Perquè jo ho desconeixia fins que no vaig llegir el llibre, que existien les Marians.
La Marianne és la representació de la República. Per explicar l'origen ens hem de tirar un temps enrere, 1792, cau la monarquia, el rei Lluís XVI és guillotinat, i a la República, i decideixen que la República tindrà una representació en forma d'una escultura femenina vestida a l'antiga, o sigui, com amb una túnica grega, i allà comença a sortir no el que es diu encara la Marianne vindrà molt més tard el nom de Marianne. Per què la batejaran amb el nom de Marianne, aquesta representació de la República que representa els valors republicans, sobretot va associada normalment a Liberté, égalité, fraternité, que tots coneixem. La Marianne, hi ha diferents hipòtesis de per què es diu Marianne. Una, que és la que sembla més consolidada, sobretot per part de dos historiadors que són els que més han treballat el tema de les Marianne, és que com a representació de la República, al sud de França, sobretot, al Llenguadoc, els noms de Marie i Anne són molt populars en aquella època. I aleshores la representació de la República es fa familiar i al final l'acaben batejant amb dos noms que són molt populars, la vinculació al poble, i li diuen Marianne. Després surten cançons patriòtiques que li diuen que la Marianne estava malalta però que aleshores li donen un remei, tot això amb unes metàfores polítiques i àcides. I així es va consolidant el tema de la Marianne. Marianne n'hi ha moltes, no hi ha cap d'oficial de Marianne. La Marianne ha estat, com és república, és la representació de la república, ha anat patint les vicissituds que ha anat patint la república francesa des del 1792. És a dir, hi ha hagut èpoques en què ha estat prohibida perquè no hi havia república, hi havia imperi. Hi ha èpoques en què estava, doncs, la gent se la passava clandestinament, com a vegades es passaven les verges. Si us en recordeu, jo me'n recordo els meus avis encara que passaven, que cada 15 dies hi havia una verge que anava passant de veí en veí, etcètera, etcètera, doncs això es passava amb les Marians. Aleshores, no hi ha una Marianne oficial, tot i que si miréssim el logo dels documents oficials de França, que és la bandera, el bleu blanc rouge, dels colors de la bandera, al mig, en la part del blanc, hi ha el perfil d'una cara de noia amb els cabells al vent. Aquesta és una Marianne. És tan actual que fins i tot uns fons d'ara d'ajuda per associacions que promouen els valors republicans en contra dels islamistes, etcètera, etcètera, li diuen fons Marianne. O sigui, tothom sap el que és una Marianne. A cada ajuntament hi ha una Marianne, normalment a les escoles, a les institucions, a tot arreu hi ha Mariannes. Per tant, no hi ha una d'oficial i n'hi ha moltes. Aleshores, quan es va tractar d'això, era de trobar una observadora. Jo no volia escriure en primera persona parlant de mi, però clar, hi hauria d'haver un lligam entre tots els aspectes que tractem, i aleshores vaig pensar primer amb la Marianne, amb l'estàtua de la República, a la plaça de la República. Si han estat a París ja saben que a la plaça de la República hi ha un monument impressionant i que allà és punt de concentració de totes les manifestacions populars. Quan hi ha alguna cosa així, un esdeveniment improvisat, la gent espontàniament va a la plaça de la República. Però vaig dir, home, hi ha moltes, les olles no hauran, home, i si busquem més Marians? Total, que al final en vaig fer 14, i cada Marian serveix per encapçalar un capítol temàtic del llibre. I vaig permetre la llicència, suposo que cap Marian s'enfadarà amb mi, que és fer-les parlar en primera persona, perquè clar, elles han estat a llocs d'observació. Penseu que cada president de la República té una Marian, que s'imprimeix en un segell. I així com aquí teníem figures polítiques clàssiques i en fi, dignataris, que veiem els segells, allà és la Marianne el que figura en el segell. No tant, no.
La Marianne de cada president.
La Marianne de cada president, sí, sí. Cada president té una Marianne. A vegades s'han organitzat concursos generals, que participen desenes de milers de persones. Per exemple, a vegades es dona un tema temàtic, bueno, una Marianne però amb el tema d'ecologia, això ho va fer Chirac, si no recordo malament. Participen, hi havia dibuixos des de nanos de 4 anys fins a avis de 99. Aleshores, tot això per dir que la Marianne és una figura molt entranyable en el fons pels francesos, que l'única vinculació és amb el poble, independentment del president que hi hagi, dels partits que hi hagi en el govern, etc. Marianne és república i és poble.
Montserrat, ho he fet fatal, això de començar el programa d'avui, perquè normalment quan comences un programa presentes a l'entrevistat, o a l'entrevistada en aquest cas, i jo he anat directament al gra. Potser perquè jo crec que més o menys tothom que ens escolta, o jo diria que molta gent de la que ens escolta, sap que tu vas estar corresponsal a França durant 12 anys, em penso, aproximadament.
Primer vaig estar per l'Avui.
Primer l'Avui, 2 anys i 10 anys a TV3.
I més de 10 anys per TV3. I després he anat seguint l'actualitat i quan hi ha hagut coses, doncs també hem fet programes especials.
Perquè vas anar de jove a fer de corresponsal. I clar, quan ets jove i fas de corresponsal, a vegades, a part del periodisme, surten altres coses, no?
Bé, és clar,
relacions personals, vull dir.
Sí, clar, vaig construir la meva família en allà, vull dir, el meu marit és parisenc i el meu fill va néixer en allà, aleshores, esclar, això et dona una visió també del país diferent del que a vegades es pot tenir sent només corresponsal, que fas uns anys de feina, que són fantàstics, però esclar, i és el que comentàvem abans, no? Si m'hi miro enrere i no m'agafa cap vertigen, porto 42 anys amb un peu ficat a França, no? Clar, són molts. La veritat és que són molts.
Això ens permet confirmar de segur que la Montserrat Bessas ha fet un llibre absolutament ben documentat i que ens pot donar una idea de fins i tot del que entendre una mica què és el que està passant ara, en aquests moments. Justament va ser una casualitat perquè quan vam contactar amb la Montserrat per fer aquest programa d'avui, evidentment encara no havia esclatat aquesta mena de bomba que ha esclatat fa 10 dies, o no arriba a 10 dies, a França. D'això en parlarem, però potser cap al final, perquè la gent doncs, tingui interès en saber què diu la Montserrat Bessas del que està passant ara. Perquè hem de començar pel principi, i el principi d'aquesta història, tot i que després vas amunt i avall en moments i fragments de la història de França, sobretot de les darreres presidències després de la Guerra Mundial, però vaja, podríem dir que és gairebé una dedicatòria a l'actual president de la República Francesa, almenys el primer capítol.
Home, l'encàrrec era fer una fotografia de la França actual. França actual és Macron, i això m'ho encarreguen just després de la reelecció de Macron. I clar, per tant, començo amb ell, perquè a més és un personatge que dona molt de joc. i és un, a vegades algú ha dit que és una mena d'ovni en el panorama polític francès, no? És un personatge que dona molt de joc. Si es tractava de fer un panorama de la França actual, doncs el primer capítol, i de fet també el segon, es tracta de veure qui és el president, perquè a més la Constitució francesa és una Constitució en la que el president té molt, molt, molt de poder. És un règim presidencialista absolutament. És ell el que presideix el Consell de Ministres. No és un president com ens podríem trobar amb altres democràcies europees que té un rol fonamentalment doncs, protocolari, etc. Aquí no, aquí està ell, al peu del canó, presidint consells de ministres, cèl·lules de crisi, etc, etc. Per tant, estava clar que primer s'havia de parlar de Macron i parlo.
I parlo
des de quan era jovenet.
Sí, sí. De fet, organitzes el llibre en tres blocs i en aquests tres blocs hi ha 14 Marians, com ens deies. Uh-huh. I comences per la Marianne la compromesa. Per què comences per aquesta Marianne?
Perquè és la de Macron.
És la de Macron.
És la que, com dèiem, cada president té normalment una, se li associa una Marianne, que és, doncs, normalment es fa un concurs, després ell es acaba, qui es acaba decidint és el president, naturalment, la que li agrada més, i la Marianne, aquesta, que ha fet un artista, doncs s'acaba imprimint en segell, i en aquest cas, com la que li va agradar era l'obra que havia fet una artista, de fet, que gràfica de urbana, és a dir, que ho fa a les parets, la Marianne la compromesa, a part d'estar amb el segell corresponent, doncs té la versió d'un mural immens amb una façana d'un edifici a la ciutat de Périgueux. Per què Périgueux? Que està allà així, és una mica que ens costa el millor de situar des d'aquí on està. Perquè hi ha, és molt senzill, hi ha la impremta de Correus, la del segell. I aleshores, en el barri on està, doncs, en un edifici, podríem dir, absolutament banal, al costat d'un pàrquing, hi ha tota una façana, és el lateral d'un bloc de pisos, el lateral, hi ha una cara immensa de Marianne l'engagé, la compromesa.
La
I
compromesa.
És la que va triar el president Macron.
Perquè és un president compromès.
No, perquè va dir... ell va dir que aquella figura, aquella cara de dona, era amb la melena al vent, parla Macron, no parlo jo, la melena al vent... feia i la mirada doncs feia un compromís i que a més era feminista també. Després els feministes li van tirar el coll una mica i li van dir que on veia tanta cosa en allà i que a més a l'hora de la veritat el que compta a l'hora de parlar de feminisme són el que es fa i no simplement una representació. Però vaja, al marge d'això, Marianne, la compromesa, Marianne l'engagé, és la que simbolitza, per dir-ho d'alguna manera, el mandat de Macron. No tinc notícies que amb aquest segon mandat se li hagi demanat un altre. No sé si se'n farà o no. Però, en fi, amb aquesta comencem. Però després també continuem parlant d'ell. I la segona Marianne és quan aquesta Marianne de la compromesa ens explica una mica com ell arriba a la presidència i de quan era petit, una mica quin és el perfil del personatge, com li agrada parlar, com li agrada convèncer la gent, perquè allà quan van fer la inauguració una senyora li preguntava... En fi, que no resistirem, que ens abaixen les ajudes de la família, i ell s'hi va estar estona allà als peus de la Marianne i vinga, perquè li agrada molt xerrar i li agrada molt anar cap a la gent i xerrar i convèncer, i xerrar i convèncer. Uh-huh. I aleshores comencem estudiant una miqueta la seva personalitat i amb la segona Marianne expliquem com va arribar l'Elisi. I ho fem a partir d'una Marianne, que també és obra gràfica, d'un artista, d'un fotògraf i d'un artista nord-americà, que si els dic el nom potser no associaran, però si parlem de què és el que va fer la fotografia d'Obama, aquella del president Obama que posava Hope, etc., és el mateix autor, que va fer una figura amb motiu dels atemptats, va dibuixar una Marianne, però mireu si té força allò de la Marianne, que ell va fer allò, França plora, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, un títol general, no va parlar de fer una Marianne, però la gent li va dir que la va batejar com Marianne, i al final el mateix artista nord-americà li deia la Marianne. O sigui que, i aquesta, que és un dibuix també molt particular, el tenia el Macron al seu despatx, la tenia en versió dibuix, abans de ser president, i se la van portar a l'Elisi. I un bon dia li van fer una entrevista al Palau de l'Elisi, al despatx, i clar, tothom va dir, però què és això que té aquí al darrere? I aleshores així es va descobrir aquesta Marianne que li agradava tant al president, i que després, a més, hi ha la versió també amb façana, aquesta al centre de París, al districte 13, perquè té un alcalde que li agrada molt les obres gràfiques, i té el districte, és una galeria, si van a París, passegin pel districte 13, al voltant de la Place d'Italie, de la plaça d'Itàlia, i veuran edificis amb dibuixos extraordinaris a les façanes de les parets. És perquè l'alcalde de barri és un apassionat, i així surt aquesta Marianne, que també té molta història, i també la van vandalitzar una mica, o la van canviar amb motiu dels atemptats. O sigui que expliquem les històries de les Mariannes aquí, si poden, el llibre, el poden llegir només amb llegint les Mariannes.
D'una banda, les Mariannes, i de l'altra banda, la resta de la història
del
país.
La resta, però les Mariannes és un nivell de lectura, sí, perquè han après moltes coses, també.
I tant. I a més, coses que sembla mentida, no? Perquè són veïns. Nosaltres som veïns de França, i veig que desconeixem tantes coses de França que sembla bastant increïble. Quan he comentat el tema del... dit, és un president compromès, m'has dit no. I aquí la gent que ens acompanya, no sé si s'haurà escoltat per la ràdio, Àlex, potser no s'ha sentit perquè la gent està allunyada, però la gent ha somrigut o ha deixat anar una mica un somriure. Aviam. Clar, és que estem acostumats a un país com el nostre, on els presidents a vegades sí que fan una mica de somriure. Però Macron és una persona il·lustre, és una persona intel·ligent, és una persona formada, és una persona llegidora. Per tant, vull dir, no estem parlant d'un president del que després, quan dius el seu nom, et surti el somriure. Potser el que et surt, segons per la seva personalitat, és una altra cara, no?
Macron té una personalitat, ja deia abans que té molt de joc, té una personalitat molt particular. I a més, penseu, o sigui, arriba al Palau de l'Elisi amb 39 anys.
És el més jove de la història.
Evidentment, 39 anys, i sense haver estat fent l'itinerari habitual que fan tots els presidents, que primer que arriben més grans, però després han estat tenen un itinerari polític, un recorregut que normalment passa per ser doncs alcalde d'algun poble o d'alguna ciutat, o ser diputats, o ser senadors, o haver estat líder d'un partit, haver-se barallat amb els de l'altre partit, haver-se tingut disputes internes, haver fet unes primàries, etcètera, etcètera. I aquí no, aquí tenim un noi de 39 anys que arriba a l'Elisi sense haver estat mai ni alcalde, ni regidor municipal, ni saber el que són presentar-se en unes eleccions de qualsevol mena. Macron és un noi de burgesia de províncies, que tampoc no és parisenc, que és d'Amiens, del nord de França, burgesia de províncies, que va a una escola de jesuïtes, que és el primer de la classe, que té un coco important, en aquest sentit, això no es pot negar. Primer de la classe, que s'embolica amb la professora de teatre, que és 24 anys més gran que ell, casada, amb mare de 3 criatures. Això ja dona una idea, que acabarà sent la seva esposa, però això ja dona una idea del com a mínim de la tossuderia o de la tenacitat del personatge, perquè els intenten separar. Ara no estic fent de premsa rosa, estic intentant descriure la personalitat i el caràcter d'un senyor que arriba a la presidència francesa i que ell mateix explica com era d'important. Els pares l'envien després a fer el liceu, diguéssim, els últims anys per acabar el batxillerat a París. L'intenten separar i ell ho explica, ell mateix. Jo aquí reprodueixo les paraules amb el que Macron descriu la seva relació amb la que després serà la seva esposa, però que és evident que aquell noi de 16-17 anys va haver de patir, entre cometes patir, o de suportar en tot cas unes pressions socials, familiars, etcètera, etcètera, però se'n va sortir amb la seva. Per tant, això ja dona idea de com està de convençut de la seva tenacitat i de que se'n surt amb la seva. I ella va seguir, i evidentment és la Brigitte Macron, que a més té una personalitat important i que té molta, molta influència, diuen, a l'Elisi, sobretot en temes al que fa referència a educació i a cultura. I aleshores Macron després és un bon estudiant, naturalment, però té un fracàs a l'entrar en una d'aquestes grans escoles de París. No l'admeten, suspèn dues vegades, això per ell és una humiliació terrible. Després doncs, fa el recorregut una mica clàssic que fan molts polítics francesos, que és Sciences Po, ciències polítiques, i després l'Escola Nacional d'Administració, que és l'escola de l'alt funcionariat. I després és banquer d'inversions, banquer de negocis, a la banca Rothschild.
El Mozart, li deien? El Mozart
de, el Mozart de les finances.
De les finances, eh?
Sí, perquè es veu que va fer unes quantes operacions d'aquestes de fusions i de grans empreses i així, i sí, entre el Tout Paris, entre els rics de París i tal, li deien el Mozart de les finances. Bé, després li van presentar vaig de pressa fent el recorregut d'ell, però li van presentar el François Hollande. François Hollande va quedar absolutament captivat. Tothom diu que és un seductor en aquest sentit de la paraula, que quan estàs davant d'ell et fa sentir el més important del món. I a més et pregunta, i tu què en penses? Clar, això, per tant, t'escolta. Després fa el que vol i segurament això només li serveix, diuen a les llengües, que només li serveix per convèncer's de que qui té raó és ell.
Que això sempre.
Això sempre, sí. Normalment. Mira, aquesta setmana ha admès alguna cosa que no va fer bé. Després en parlem, quan parlem de l'actualitat. Però se'l van portar, va passar directament del banca de negocis, volia dedicar-se a una altra cosa, però el François Hollande, president socialista, abans de ser president, se'l van portar ja al seu equip. Quan va arribar a l'Elisi, el president Hollande el va posar de secretari general adjunt i ell no va fent la seva vida. Al seu despatx rebia persones que en principi eren persones no grates fins i tot pel president Hollande. I li anaven dient, escolta, que aquest noi, el Macron, està rebent a fulano, tal. I el Macron anava fent. Va estar 2 anys, diuen que ja havia après tot el que podia aprendre en allà, i després el Manuel Valls, primer ministre, que recordareu molts, oi? Bé, el va nomenar ministre d'Economia i Finances, i la relació amb ells va acabar una mica com el Rosari de l'Aurora. El Manuel Valls, em puc permetre'm, encara que estiguem a la ràdio, perquè aquí estem en família, però encara una mica així és una frase.
I tant, i tant.
Sí, perquè el Manuel Valls va dir «Il a foutu la merde dans mon gouvernement». O sigui, ja ho entenen, no? Allò de la merda, s'entén. O sigui, el Manuel Valls va acabar molt empipat, tot i que després, la política ja té això, Després el Manuel Valls, el dia de la reelecció estava donant cops de colze per arribar a donar-li la mà al Macron a la reelecció, i després han fet, diguéssim, de fet fins i tot es va presentar el Manuel Valls per ser diputat als estrangers de França aquí, a les eleccions de l'any passat, no va sortir elegit, en nom del Macron, però el que sí que era macronista, que estava a les eleccions abans, no es va retirar i va guanyar el macronista d'origen i no el macronista...
No la còpia, diguéssim.
No, exacte, no el Manuel Valls. Bé, tot això per dir que de ministre d'Economia i Finances eres un càrrec molt important, i després, doncs, mica en mica va anar fent el que ja havia fet a l'Elisi, teixint les seves llistes, els seus contactes, la seva al ministeri.
I em sembla que el 2016 anuncia que es vol presentar.
No, però abans va haver-hi la traïció. Perquè tothom,
a l'Holanda.
Sí, tothom li deia, li deien a l'Holanda, al tanto, compta amb el Macron, que aquest... I l'Holanda no, estava confiat, no. No em trairà, ell sap el que em deu. Però a l'hora de la veritat, doncs, es va presentar i li van sortir les coses bé, perquè, a més, o sigui, Holanda no es va representar, que normalment els presidents es representen per un segon mandat, Holanda, la seva popularitat estava tan baixa que no es va representar, el candidat de la dreta, que tenia moltes possibilitats, va estar embolicat amb uns escàndols de mil dimonis, no cal que en parlem ara, però que el van deixar fora de joc, també, total, que al Macron li va quedar un boulevard,
Clar, Montserrat, perquè has dit que Hollande era socialista, per tant, ho posem a l'esquerra. I has dit que el candidat de la dreta tampoc no li va anar bé. Aleshores, és que aquí estem molt acostumats, de dreta i esquerra, i per tant, el Macron, ell diu que no és ni de dretes ni d'esquerres.
No, però hi ha un dels seus mentors, diu, quan algú diu que no és de dretes ni d'esquerres, vol dir que és de dretes.
Sí, perquè en més d'una ocasió, no, se l'ha criticat per ser el president dels rics, i algú fins i tot l'ha criticat per ser el president dels rics més rics.
Dels molt rics, va dir a l'Holanda en una entrevista en televisió que li estaven fent, i que encara feia poc que el Macron havia arribat a la presidència, i el periodista li deia a l'Holanda, li deia, el Macron, president dels rics, vostè hi està d'acord amb això? I va dir no. I clar, tothom es va quedar sobtat. I va dir, és el president dels molt rics. I aleshores el públic que hi havia al plató, que era un programa en directe, es va esclatar de riure, el periodista es va quedar amb cara així de pòquer sense saber com reaccionar, i l'Holanda, imperturbable, va dir, és la meva resposta. I clar, no li havia perdonat una mica la traïció, i després han hagut filtracions i tot, i Holanda va admetre que el Macron l'havia traït i li va estar... O sigui, dient-li, no, no, tot el que faig, el moviment, abans de ser president, el moviment que estic creant és per ajudar-te quan et representis a la reelecció i tot això, i bueno, ja sabem com va acabar la història.
En aquests capítols, a banda de parlar del Chirac, perdó, del Macron i de les Marians, hi vas deixant moltes informacions respecte del país en general, no? I una d'aquelles sorpreses, mira que estem al costat, no? I estem tocant a tocar i no ens coneixem, no ens sabem gaire cosa els uns dels altres, o almenys els uns dels altres.
No, l'inrevés també, eh?
També? També.
Encara més.
Doncs, és per exemple, jo tenia la sensació de que França és un país, doncs, amb una història democràtica allarguíssima. De fet, van decapitar un rei per poder establir el govern de la República, i pensava, doncs, allà les coses deuen ser molt transparents. I en un d'aquests capítols expliques que el pressupost de l'Elisi, que és on el pressupost del president de la República, ha estat opac fins fa no gaire, fins Sarkozy, que es veu que la va liar a parda perquè va pujar el sou no sé quan, 170%, i aleshores van dir, aquí hem de controlar una mica els números.
Sí, ara està més controlat. I a més és curiós perquè aquestes coses s'han anat sabent per... en fi, o han tingut més difusió, per dir-ho d'alguna manera, per assumptes de perruqueria. Han sentit bé, eh? Parlo de perruqueria. Perquè sobretot va començar la cosa quan es va saber que el perruquer de Hollande cobrava gairebé com un ministre. Hollande no tenia gaire cabell, per cert. Aleshores, ell s'havia baixat el sou, però el del perruquer sembla ser que, en fi, la gent es va quedar astorada quan van veure el que cobrava el perruquer de l'Holanda. I aleshores, després, quan va venir Macron, també es va parlar de perruqueria, perquè i van dir que no, que reduirien, i que aleshores tenen un perruquer o perruquera maquilladora al mateix temps per tots dos, pel president i per l'esposa del president, per la Brigitte Macron, que a més no és primera dama, que hi ha alguns que s'entesten en dir primera dama, que reminiscències americanes i còpies americanes, i no, o sigui, no és ni primera ni segona, és la parella del president i punt. I no té. Ell va fer, en aquest cas sí, unes línies, per dir-ho d'alguna manera, va oficialitzar l'estatus de la seva esposa en aquest sentit, dient que tenia, doncs, uns col·laboradors, que té un despatx, que té un cap de gabinet, etcètera, etcètera, però que no té pressupost. Bueno, va aclarir una miqueta la posició del que significa la parella del president, perquè, és clar, hem tingut... a l'Elisi han passat moltes coses al llarg dels anys amb les parelles, no parelles dels presidents. Això, hi han passat moltes coses.
Això els que llegeixin el llibre també
això
ho poden trobar.
També ho trobaran.
No ho descobrim tot.
No és premsa rosa, és política. Però passen coses d'aquestes, sí, sí.
Sí, és que abans m'ha sortit el lapsus aquest del Chirac, perquè em sembla que va ser el Chirac, parlant d'aquestes coses de safareig, que es veu que van, pel que expliques, van modificar la decoració del Palau de l'Elisi amb una despesa considerable. No sé si és el Mitterrand o
no, el Chirac. Hi han hagut diferents. O sigui, penseu una cosa, eh? El Palau de l'Elisi, seu de la República i tot això, en origen aquí expliquem també la història, bueno, explico la història del Palau de l'Elisi, però és sobretot on va viure Madame de Pompadour, que també els hi deu sonar, de la història i dels reis de França i la favorita, etc, etc. Doncs bé, i o sigui, la història en aquest sentit es barreja tot molt el pes que ha tingut la monarquia, amb la república, amb l'imperi, vull dir, tot conviu, eh? Però no em vull desviar del tema. El que va fer, hi han hagut reformes diverses. El que va fer una reforma important va ser Pompidou. El general de Gaulle no li agradava gens viure allà, gens. Pompidou, la seva esposa era, estem parlant dels anys 70, molt modern, i va canviar tot el mobiliari, i tot i que ells van conservar el seu pis. Altres han conservat la seva vivenda particular, altres s'han instal·lat definitivament a l'Elisi i només han viscut en allà, com és el cas del Macron, i aquí l'han modernitzat. I el Macron han canviat, en l'època de Macron han canviat sobretot, que també dic, entre la primera presa de possessió i el 2017 i el 2022, pots veure de seguida part de les arrugues i que s'ha tornat més vell, perquè la cosa deu curtir una miqueta de viure a l'Elisi, no és fàcil tampoc en el sentit de mals de cap. Doncs a part que ell està més envellit, la sala de festes, que és una sala immensa on es fan aquestes cerimònies, estava tota de vermell i velluts vermells, i a les Macron la van canviar i l'han posat en un to amb una moqueta grisa, tot és més gris, tot és més claret, etc, etc. Vull dir que tu veus una cosa, Macron prenent possessió amb tot de velluts vermells al voltant i cortines i tal, primera, tot gris, tot més modernet, tot, segona.
Llegint aquests capítols que presentes, podem anar-nos fent una idea de per què està passant el que està passant, no? Quan parles de la Marianne del Triomf, per exemple, parles de les desigualtats socials que hi ha a França, parles d'aquest urbanisme, d'aquesta riquesa que pots anar passejant per París i veure-la clarament, però que després pot tocar molt al cor aquells que no arriben a final de mes, per entendre'ns.
Sí, el fer per parlar de les protestes i dels conflictes socials, hi havia dues possibilitats. Agafava la Marianne de la plaça de la República, que és on convergeixen totes les manifestacions en general, populars, d'esquerra i així, o bé agafava, i vaig optar per aquesta segona qüestió, perquè després la República la podia fer, parlar de Marianne o de l'estàtua de República, de la plaça de la República més endavant, vaig agafar la de l'Arc de Triomf, perquè segur que vostès que han estat a París saben que l'Arc de Triomf té uns relleus impressionants, unes escultures, però clar, a vegades costa veure des de baix. Hi ha una que estan reproduïts a dintre, si es visita i es paga l'entrada per pujar dalt a la terrassa i tal, hi ha unes reproduccions, però hi ha una, en tot cas, un d'aquests relleus, que és la República conduint el poble al combat, que és una Marianne guerrera amb una actitud de seguiu-me, i aquesta República que guia el poble al combat està a l'Arc de Triomf, i ja saben que quan va haver-hi el moviment social, que va fer també molts aldarulls de les armilles grogues, el lloc on es van manifestar i on van haver-hi aldarulls i on van saquejar botigues i tot això, i va esclatar tota l'emprenyada, va ser en un lloc que no acostumen a haver-hi manifestacions d'aquest tipus, que és els Camps Elisis. I, a més, a l'Arc de Triomf van haver-hi uns aldarulls molt importants, es va malmetre, van entrar, es van trencar coses, bueno, en fi. Total, que per això vaig agafar la Marianne de l'Arc de Triomf conduint el poble al combat, perquè ens servia, perquè, diguéssim, amb aquella Marianne havia tingut als seus peus tot el conflicte de les armilles grogues. Ara, quan han hagut també manifestacions, però sense tants aldarulls, ni molt menys, perquè ha sigut completament diferent, amb la reforma de les pensions, perquè el Macron ha volgut allargar l'edat de jubilació dels 62 als 64 anys, i això no ha passat, no s'ho han passat la gent, vull dir, diguéssim, bueno, la llei sí que ha passat, eh? L'han aprovat, i a més utilitzant unes eines jurídiques, un article de la Constitució que fa que la llei passa encara que no hi hagi debat parlamentari. Bueno, s'atura el debat parlamentari i la llei passa. Aquestes manifestacions a les jubilacions, ja, com estaven ja coordinades per tots els sindicats, ja ha agafat el caire lògic de les manifestacions de la plaça de la República cap a la nació, l'itinerari clàssic de les manifestacions d'esquerra. En canvi, les armilles grogues, que va ser un moviment molt espontani, molt heteròclit, que ningú no controlava, que no hi havia líder, que tot era molt espontani, no tan parisenc, sinó que venien de molts llocs, el lloc on es van dirigir a manifestar-se era el lloc de poder i de diners. Volien acostar-se al Palau Presidencial, no va poder ser, però clar, el Palau Presidencial, la part del jardí dona pràcticament als Camps Elisis, o sigui que les manifestacions es van fer als Camps Elisis i a l'Arc de Triomf va patir. D'aquí que a l'hora de parlar de combat social i de diferències, les armilles grogues va ser un daltabaix important per tot el conflicte social a França, agafés la Marianne de l'Arc de Triomf, que de tota manera, com està en una posició privilegiada, imagini's l'Arc de Triomf, doncs serveix la Marianne per això, per explicar coses que li han passat als seus peus, com va ser l'enterrament de Víctor Hugo. No parlem només de política, un enterrament de Víctor Hugo que va congregar doncs centenars de milers de persones a l'Arc de Triomf.
Tenim unes quantes Mariannes més i històries al darrere de les Mariannes per explicar. El que passa és que m'he despistat una mica i no porto massa bé el temps, perquè volem deixar uns 10 minuts perquè la gent que ens acompanya doncs pugui fer preguntes també directament a la Montserrat Bessas. 8 minuts, doncs mira, encara tenim 8 minuts, no ens acabarem les 14 Mariannes, això està clar, deixarem que la gent se les llegeixi tranquil·lament en el llibre, però sí que en podíem comentar algunes. Algunes, mira, ara que veig aquesta sí que crida molt l'atenció, la Marianne Brigitte Bardot. Uh-huh. Brigitte Bardot, per aquells que siguin més joves, va ser una actriu francesa d'aquelles que te la miraves i te la remiraves. Uh-huh. Hi ha una Marianne Brigitte Bardot.
Sí, i tant. Que es va fer el 69. Era la primera vegada que la Marianne agafava, reproduïa, per dir-ho d'alguna manera, els trets d'una figura coneguda. Era la primera vegada, no s'havia fet, les Mariannes normalment podien ser d'una manera o d'una altra, més clàssiques, més modernes. La Marianne amb en gorro frigi, que això és també una història que descobriran aquí, el gorro frigi, símbol de llibertat, i van haver-hi Mariannes en una època que es permetien les Mariannes, però no el gorro frigi, a la Tercera República, perquè era massa revolucionari el gorro frigi. Total, que arriba el 69 i es fa una Marianne amb els trets de la Brigitte Bardot. Clar, van haver-hi molts comentaris i moltes històries. I deia un alcalde que deia, clar, com la Marianne està normalment a tots els ajuntaments i normalment moltes vegades està a la sala de casaments. I un alcalde deia, però clar, com volen que jo casi a la gent i que parli de fidelitat sota la mirada de Brigitte Bardot? Clar, la Brigitte Bardot no era la mirada el que preocupava l'alcalde.
Era aquell, una mica més avall.
És una mica més avall, perquè la Brigitte Bardot anava amb escot. Les Mariannes moltes vegades porten un pit descobert, perquè van a l'antiga i porten un pit descobert. Però aleshores s'associa a la república nodridora, a la pàtria, a la república nodridora. Clar, la Brigitte Bardot ningú no se la imaginava com a mare nodridora. Aleshores, doncs, això significava doncs, que aquell alcalde deia que, clar, la mirada de la Brigitte, però la Brigitte Bardot va tenir molt d'èxit i continua sent avui una dels motllos que més es demanen en els museus. Hi ha un taller dels museus nacionals que ho tenen aquí també, que hi ha diferents Mariannes, però la Marianne, o sigui, si vostès volen una Brigitte Bardot Marianne, poden encarregar-la, els costarà, em sembla que 200, ara no sé si són 250 o 350 francs, euros. És la que més s'encarrega. Després han seguit altres de Mariannes amb cara d'actrius, la Catherine Deneuve, la Letizia Casta, i totes han tingut també embolics. La Brigitte Bardot, no creguin, que la cosa, no estem parlant només d'actrius, estem parlant de política. La Brigitte Bardot és molt amiga, li fa molts elogis a la Marine Le Pen. Brigitte Bardot és, si no militant, simpatitzant del Front Nacional. La Marine Le Pen l'ha utilitzat amb cartells electorals, aquesta Marianne Brigitte Bardot l'ha utilitzat com a símbol de la República, ha posat en cartells del Front Nacional, estem parlant de fa 6 anys i 7, vull dir, no estem parlant ara del 69, estem parlant de fa pocs anys. La utilitzava en cartells, ella apareixia, la Marine Le Pen, i per darrere es veia doncs, la figura de la Marianne Brigitte Bardot. Total, van haver-hi... Han arribat als tribunals perquè la vídua de l'artista l'ha denunciat dient que, etcètera, etcètera, que l'ha utilitzat sense permís i per defensar unes idees que no eren... Clar, l'escultor no era precisament del Front Nacional, sembla ser, etcètera, etcètera. Vull dir que ja veuen que això de les Marianne porta cua, Vull dir, des dels casaments, als pleits, a la utilització no deguda amb cartells electorals, etcètera, etcètera. Però ja li dic, poden fer les comandes, i és curiós perquè em vaig entretenir buscant per internet Marianne de Brigitte Bardot i vaig trobar que alguns estafen directament, o sigui, exemplar únic,
la revenda,
1.000 euros i coses d'aquestes, no, la certificada exactament igual que l'original la poden tenir per 250-350 francs.
Algú que ens escolta dirà... Home,
francs no, euros, estic realment molt antiga.
Diran, ens han promès que explicarien alguna cosa del que està passant aquests dies a França i hem d'anar-hi ja directament perquè si no ens quedarà més temps. Recullo coses que expliques en els diferents capítols. Per exemple, fas ressò, expliques què va succeir el 2015. El 7 de gener, recordem, Charlie Hebdo, la matança dels dibuixants, i 13 de novembre, doncs, un esclat a l'estadi, ametrallaments pels bars dels carrers a la sala Bataclan.
Sí, són els atemptats terribles que recordem.
En algun lloc parles també del món de la pagesia francesa, que hi ha un nombre elevat de suïcidis de pagesos que no arriben, que s'hipoteguen i després no poden pagar per arribar a final, per no perdre la casa, decideixen suïcidar-se. Tot això és una olla que bull i que si passa una cosa com la que ha passat fa 7 o 8 dies, s'explota?
Sí, però no ha explotat tot a la mateixa vegada, perquè, per exemple, una cosa és el tema dels suïcidis de la pagesia i del món de la pagesia i d'aquesta França, allà també es diu la Diagonal del Buit, és a dir, hi ha com una diagonal que travessa França, que és la del buit, el que a vegades aquí també són paraules que s'utilitzen, és a dir, hi ha desert medical, o sigui, de serveis mèdics, no es troben metges, s'estan fent ofertes perquè els metges hi vagin, s'estan tancant serveis hospitalaris, desert ferroviari perquè s'ha propiciat més i s'ha donat inversions sobre totes les línies d'alta velocitat i aleshores molts territoris queden absolutament deprimits perquè...
I això fa que la gent pensi en l'extrema dreta com a solució?
Bueno, és una de les possibilitats, és clar. Hi ha hagut la desindustrialització, que és sobretot el que ha passat al nord de França, i que aleshores aquest sí que és un vot que ha anat molt, que abans era esquerra, però amb la desindustrialització, ha anat molt cap a l'extrema dreta, però el que hem vist aquests dies és una altra història. Aquí no estem parlant dels deserts de serveis mèdics ni dels ferroviaris, aquí és una altra cosa el que ha esclatat, que és un problema enquistat des de fa molt de temps i que ha esclatat ara, que són les desigualtats dels barris perifèrics, sobretot, i això va passar, suposo que ja ho han seguit, però recordem-ho, que va ser un control policial amb un cotxe conduït per un noi de 17 anys que anava fent infraccions i que els policies el van aturar, i la cosa va acabar amb una bala que va matar el noi de 17 anys. És evident que un control de policia no ha d'acabar mai d'aquesta manera, però així és com va acabar. I això ha sigut una espurna que ha encès, tot això passava a Nanterre, a la rodalia de París, i tot això ha encès, com va passar el 2005 també amb la mort de dos nois perseguits per la policia que van entrar en un transformador i es van electrocutar directament, van haver-hi molts, el 2005, molts dies d'aldarulls. Aquesta vegada ha passat el mateix, amb una diferència. No es tracta de la mateixa generació, perquè són del 2005, ara és una altra generació. Aquesta vegada són molt més joves, molt joves. La mitjana d'edat està entre els 17 anys, els detinguts. Vol dir que hi ha nanos de 13 anys que han participat en aquests aldarulls. Aquests aldarulls que comencen cremant i atacant llocs simbòlics de la República, com són les escoles, com són les biblioteques, segurament a lo millor escoles a les que ells han anat, no? Tot això és el resultat d'uns problemes enquistats de desigualtats que aquí estan explicats també, i que era d'esperar que un dia o altre el tap de l'olla a pressió esclatés. Ha sigut això, el detonant va ser la setmana passada la mort d'aquest noi, i els problemes estan enquistats i les solucions no es veuen. Abans he dit que el Macron, allò havia admès feia pocs dies, que lamentava... Això? Bé, això és que ara s'ha tornat a parlar molt aquesta setmana d'un pla, enèssim pla, perquè se n'han fet molts, però vaja, un pla que el Macron va encarregar amb un antic ministre encarregat de la ciutat, li va dir, elabora un pla justament per, que es deia de reconciliació, per ajudar tots aquests barris per on s'havien de fer les inversions, perquè no es convertissin en guetos, perquè són realment guetos, hi ha unes diferències socials impressionants, hi ha tràfic de droga, i això s'ha anat enquistant. O sigui, jo quan vaig arribar al 82, jo me'n recordo ja el 84, que ja feia reportatge sobre això, d'aquestes ciutats, i la llista de barris, de ciutats, de barris perifèrics, de barris que tenen aquests problemes, si la comparem la llista de barris que hi havia fa 20 anys i mirem ara la llista, són els mateixos barris, és a dir, no ha passat res. Macron, el que anava, va encarregar un pla per reconduir una mica tot això, i li va encarregar amb un ministre que abans s'havia ocupat dels temes de ciutat, ministre de la ville. Li va fer un pla que va estar consensuat per associacions, per alcaldes, per tot plegat, això estem parlant del 2018, i jo no sé ben bé què va passar, ni jo ni molta gent, i el Macron va agafar directament aquell pla i el va, podríem dir, que llançar a les escombraries. I fins i tot amb unes paraules que es va saber, o sigui, que va humiliar directament el ministre, que es deia Jean-Louis Borloo, antic ministre, i ara tothom ha dit, si s'hagués fet aquell pla, potser avui no estaríem així. I abans d'ahir, si no recordo malament, era ahir, que va reunir alcaldes, Macron, el Lisi, va reunir 200 alcaldes de ciutats que han estat afectades aquests dies per tots aquests aldarulls, i va reconèixer que no havia estat massa encertat amb el tema de l'informe Borloo, i clar, una cosa, jo regrette, lamento, no vaig estar massa encertat, jo estic maladroit, no vaig estar poc hàbil. Sí, efectivament, o sigui que no s'ha fet res.
Amb 6 anys de president potser és la primera vegada que diu alguna cosa així.
Bueno, no acostuma a fer-ho, no. I aquesta vegada, clar, el fet que digués i que lamentés i que admetés que no havia estat... bueno, clar, tothom hi estava dient i tothom ho estava recordant, eh? Vull dir que tampoc no té gaire mèrit. Però, en fi, ho va reconèixer, si més no, ho va reconèixer. Però és veritat, i que aquesta vegada els nois són molt joves, i el debat ara que s'està fent avui, avui, a França, és allò tan clàssic també de dir, però què fan els pares amb aquestes criatures? Aleshores, el Macron i altres pares, o sigui, ocupin-se de les criatures. Un nano de 13 anys a les 12 de la nit no té que estar pel carrer tirant no sé què. Va, molt bé, d'acord. Estem d'acord, els pares han de prendre responsabilitats. On estan, normalment, a vegades, moltes vegades, són famílies monoparentals. On estan els pares aquelles hores? Normalment estan treballant, perquè són treballs precaris o treballs que es fan de nit. Vull dir, això està estudiat, vull dir, no m'estic inventant res. I vull dir que tot això vol dir que aquests problemes que estan sorgint no tenen una solució ni a curt ni a mig termini, perquè tot això, com es poden imaginar, no soluciona fent una llei diferent. Això es requereix molt i molt de temps, i aquest divorci i aquests nanos, què passa? Que aquests nanos, que normalment són de pares o d'avis immigrats, segona o tercera generació, no se senten encara prou seva la República com per cremar coses de la República. I després, evidentment, hi ha els pillatges i els saqueig de botigues que van des de... És tan patètic i tan trist tot el que està passant, que veus des de joieries que són vandalitzades i que roben, a gent que entra en un supermercat i nanos que s'emporten 2 paquets de Kellogg's. Vull dir, estem a un nivell que és això, vol dir la profunditat i l'esquerda social que hi ha, i que això no s'arregla amb un bandatge fet ràpidament.
Ni amb un parell d'anys, potser.
Ni amb un parell d'anys, no.
Montserrat, ara sí que donarem veu a al públic si és que volen preguntar alguna cosa, perquè ens queden, deuen quedar 5 minuts aproximadament de programa per poder recollir aquestes opinions, comentaris o preguntes que vulgueu fer-li a la Montserrat. A mi no cal que em pregunteu res. Veig molt poques mans alçades, per no dir cap ni una, i això m'obligarà a mi a fer preguntes. Ja us ho he dit abans, no em feu preguntar. Sí o no? Algú vol intervenir? No? Bé, doncs escolta, la meva feina, preguntar. No, passa, no es tenia preparades ara. Sí, una pregunta que em ve al cap. En un moment determinat parles també amb la Marianne de Rodin, que està a l'Ajuntament de París, i parles una mica de l'alcaldia de París, etc. No? I recordes, que és fàcil de recordar perquè en aquests moments és l'actual alcaldessa Anna Hidalgo. I després jo afegeixo, que tu també en el llibre en parles, Manuel Valls. Anna Hidalgo, que és espanyola, Manuel Valls, que és català, podríem dir, no? I la meva pregunta que et volia fer, tu que coneixes França i que coneixes aquí al nostre país, a mi em sobta que arribi primer ministre d'un país un francès aquí a Espanya. No em sona, jo crec que no ho han fet mai. I una alcaldessa de Barcelona o de Madrid francesa tampoc no em sona. Són diferents els francesos? Accepten més la vinguda de la gent de fora?
Difícil quan estem parlant també del tema de la immigració, però és veritat, o sigui, és veritat. I Manuel Valls, el pare era un pintor excel·lent, Xavier Valls, es va interessar molt aviat per la política. Jo el recordo, clar, com ja dèiem que som antics, jo me'n recordo haver anat a veure el Xavier Valls, el seu pare, i veure el Manuel Valls jovenet, aleshores, als anys 80, però que ja estava apassionat per la política i era un ajudant parlamentari, si no recordo malament, de Michel Rocard, que era ja del Partit Socialista i va arribar a ser primer ministre. I sí, no, en aquest sentit no hi ha problema. I a més, aquest no li sé tanta l'afiliació, però tu has parlat d'Anna Hidalgo, que és l'alcaldessa de París, candidata també a les eleccions presidencials, però en canvi aquí va rebre una patacada imponent. El Partit Socialista té moltes dificultats, i el Partit Socialista de Mitterrand i que de Hollande, i que havia arribat doncs a presidència de la República i tot això, a les eleccions presidencials va fer un 1,75%, o sigui que va ser un desastre, una humiliació absoluta. Però és que si, per exemple, ara mirem, ara aquest jo em poso ara en un altre jardí, però el prefecte de París, autoritat important en tota l'administració francesa, el que significa el prefecte, es diu Núñez.
I Navarro no, però,
No, aquest no.
Escolta, mira, és que ens queda poc temps i hi ha un altre nom que no sé si el diré bé, tu m'ajudes, però que em penso que hem d'anar començant a escoltar, em penso, pel que expliques. Éric Zemmour o alguna cosa així.
Zemmour. Éric Zemmour.
Aquest l'hem d'anar començant a escoltar, o no?
No.
Millor que no, sembla que sí. Potser sembla que sí.
No, aquest és el més extrema dreta, per dir-ho així, si és que es poden fer aquestes classificacions.
O sigui, la Marine Le Pen li queda a l'esquerra.
Li queda, sí, Marine Le Pen és esquerranosa comparat gairebé amb Éric Zemmour. Éric Zemmour s'atreveix a dir coses que l'extrema dreta de Marine Le Pen, que ja tothom coneix i que ha arribat dues vegades a la segona volta de les eleccions presidencials i que va pujant, o sigui que entre la primera elecció de Macron el 2017 i la reelecció de Macron el 22, Marine Le Pen ha guanyat 3 milions de vots. O sigui, i continua la cosa, i continua. Però ha sapigut, ella ha estat molt hàbil en maquillar el partit, li ha canviat el nom, però en fi, és igual, ara en lloc de Front Nacional és Reagrupament Nacional, no té cap mena d'importància, però ella ha canviat una mica el discurs, ha maquillat moltes coses que abans s'atrevia a dir, ja no les diu, però ara qui les diu és l'Éric Zemmour. Però a les legislatives va treure 89 diputats la Marine Le Pen, el Zemmour cap. Però jo crec que el Zemmour va ser una, una bombolla que primer es pensava que faria 14% en les eleccions presidencials i després a l'hora de la veritat doncs no, i a l'hora de ser de les eleccions legislatives no va treure cap diputat, però té un discurs molt més combatiu, molt més xenòfob, molt més, s'atreveix a dir coses que la Marine Le Pen ja no s'atreveix a dir, que no dic que no les pensi, però dic que no s'atreveix a dir-les.
Perquè el seu partit es diu la Reconquista.
Reconquesta.
La Reconquesta. I fa de la manera, potser el que fa és que faci que semblar que la Marine Le Pen tampoc no és tan extremista. No,
és clar, s'ha banalitzat completament. A més, ha fet una comunicació molt hàbil amb la campanya de les eleccions presidencials de l'any passat. Doncs, parlava més baix, parlava, somreia més... Els mítings del faristol, després sortia de davant del faristol i es posava a parlar dels seus fills, feia vídeos, molts vídeos, de gatets, té molts gatets i li agraden els gatets. I això sembla ser que va funcionar. I, en fi, ella ha fet una gran operació de maquillatge i l'altra tàctica, vull dir que no, aquesta no de comunicació, bueno, també, però d'actitud política, és a l'Assemblea Nacional, que té 89 diputats, fa perfil baix, és a dir, no, així com l'esquerra és molt més batalladora, fa obstruccionisme a vegades, etc., ella, perfil baix, estan en... Allò, la conquesta de la respectabilitat. Es va obligar tots els parlamentaris del seu grup el dia d'entrada a portar americana i corbata. Aleshores, ella fa la respectabilitat i aleshores fa poc soroll. I amb tot això de les pensions, qui ha tret benefici no és l'esquerra que ha mobilitzat les manifestacions, sinó que qui està traient benefici és l'extrema dreta. És una mica complicat.
Montserrat Bessas, totes les cares de França, ja hem dit que totes potser no, però moltes cares de França sí, les que podem descobrir en aquest llibre editat per Pòrtic, ha estat la nostra convidada, la primera d'aquest cicle de tertúlies del juliol que oferim conjuntament la Llibreria La Cultural, el Vinceum, la Biblioteca Torres i Bages i Ràdio Vilafranca. Montserrat, moltes gràcies, un plaer.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
I nosaltres que acomiadem el programa per avui, recordant que la setmana vinent ens traslladarem a les caves Pere Ventura, serà la Sílvia Delgado, la nostra companya, que parlarà amb la Cristina, amb la Marina Porres, perdoneu, parlarà amb aquesta crítica literària del llibre Al mig de la vida, jo, una aproximació a Mercè Rodoreda. No us ho perdeu, que passeu un bon dia, adeu-siau.